Comencem la tertúlia de dones avui, Joaquim Aguilar. Doncs m'he equivocat, perquè jo dic que avui segurament sí que podrà entrar, que ahir no va poder, i resulta que avui tampoc. Perquè, per què? Perquè el tenim fent controls, està als controls de so, Joaquim Aguilar. Així que comencem uns minuts abans la tertúlia de dones. Ja tenim avui a la convidada i a les tertulianes d'avui. Tenim a la Sofia Blasco, personal coach, que ja ens va visitar i vam fer un programa especial fa un temps, segurament ho recorden, el Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. Sofia Blasco, molt bon dia, benvinguda.
Moltes gràcies.
Una mica lesionada, bon, en plan futbolista. Com estem ara amb tema del Mundial, ja li escau, la lesió aquesta de Marís. Molt bon dia, moltes gràcies per ser-hi un altre cop amb nosaltres. Roser Turull, molt bon dia.
Bon dia.
Recent arribada d'un dels seus viatges. I Pepita Pla, que no ha marxat enlloc.
No, no.
Viatjant pel casc antic, que no és poc,
Sí.
Bé, a la Lluïsa Rabassa avui no ens pot acompanyar per motius personals, que ja ens va avisar. Avui parlarem d'un tema força interessant, i és el tema de l'alimentació, no, Sofia?
Sí.
A mi m'agradaria que repetissis una cosa que acabes de dir, molt important, que malgrat tota la informació que tenim avui, què ens passa?
Doncs mira, curiosament sabem més de calories, de proteïnes, de vitamines, de dietes hipocalòriques, hipercalòriques per compensar el ferro, complements vitamínics, parxes saciants, parxes aprimants, liposuccions, intervencions quirúrgiques de tota mena,
sistemes d'acupuntura, elèctrics, de
tot,
per aprimar-te.
De teoria,
tot el que vulguis.
I curiosament tot això resulta que entra en, podríem dir, de front i antagònic en l'estat de les coses, perquè avui en dia Espanya, un dels països que va servir per a teoritzar el que era la dieta i l'estil de vida mediterrani fa aproximadament 50 anys, avui nosaltres tenim una taxa en els adults de 25 a 60 anys del 53% d'obesitat i sobrepès. Per tant, aquí, què ens està passant? Vull dir, i va a l'alça. I el més perillós de tot és que està anant a l'alça en els petits. És a dir, la població dels 2 als 24 anys avui presenta una taxa de sobrepès i obesitat del 40%. És a dir, 2 de cada 5 persones dels petits, dels 2 als 25 anys, tenen obesitat o sobrepès. I està incrementant-se. Per tant, aquí hi ha un contrasentit, no? Com a més informació tenim, quan no sabíem el que era una caloria, menjàvem divinament.
Sí, és veritat.
Érem una de les poblacions més ben alimentades del món. I avui que sabem tant, i que tenim tants recursos, i que tenim dietes per tota mena i tant...
Llavors, què és el que està fallant?
Doncs, des del meu punt de vista, jo crec que ha passat una cosa molt important, i és en relació a allò que diuen els grans, de que en el menjar no s'hi juga, hem començat a jugar en el menjar. Anem a veure, nosaltres, si mirem a la gent que ens envolta, podríem classificar dos tipus de persones. Aquelles persones que quan mengen, o que siga, se'n deixen una cullereta i aparten el plateret i diuen ja no tinc més fam, i les altres persones que estan, podríem dir, immerses en una gana voraç o insaciable, que se menjarien lo del seu pla, lo del costat, lo que queda a l'olla.
I que de fet ho fan.
I ho repeteixen. No tenen aturador per la cosa de la gana. Entonces, aquest és el punt que ens permet, jo pense, entendre el que ens està passant. Nosaltres som animals i hem tingut un procés evolutiu molt complex, i al llarg del nostre procés evolutiu nosaltres tenim un mecanisme d'adaptació a la situació de fam que han passat al llarg de la nostra història com a espècie, que ens ha permès poder sobreviure com a espècie avui en dia. Tenim un mecanisme fi d'adaptació a la fam. Aquest mecanisme està gravat íntimament en la nostra memòria genètica de tots els individus i determina que quan entrem en una situació de fam s'activen una sèrie de sistemes. Això ho va estudiar, curiosament, el mateix doctor que va definir l'estil de vida mediterrani, el doctor Ansel Keys. Aquest home va fer un estudi sobre la fam en els anys 50 i va sotmetre a un grup de persones a alimentació normal durant 3 mesos. A partir d'aquí els va deixar durant 6 mesos a la meitat de les calories que menjaven cada dia. Si nosaltres, anem a veure això què vol dir. Això vol dir que si una persona, els nutricionistes calculen les necessitats energètiques, em va ser una fórmula molt senzilla. Quan peses? Posem per cas 70 quilos. Pues multipliques per 30, que és una constant, i això te dona la quantitat de calories que tu necessites per a fer lo normal. És a dir, perquè et bategui el cor, perquè respiren els pulmons, perquè te bellugui el cos, però és normal. No estem parlant d'un esportista, sinó d'una persona normal. I això és una cosa, podríem dir, estàndard. Hi haurà gent que estarà una mica per dalt, hi haurà gent que estarà una mica per sota, però això és una constant que ens val. Per tant, 70 quilos per 30, 2.100 calories.
2.100 calories.
Vale. Aquest home va tindre el cos de voluntaris en aquest experiment, va estar estudiant-los i aquestes persones menjaven a l'ordre de 3.000-3.500 calories cada dia, perquè eren homes i eren soldats. I el que va fer és els va posar de la nit al matí en 1.500 calories. Aquelles persones, al posar-se de la nit al matí en 1.500 calories, es va observar que els va baixar la temperatura del cos. Van passar de tenir 37 a tenir menys de 36 en alguns casos. Van passar a reduir el metabolisme basal significativament, en un 40%. Van passar a tenir una gana voraç insaciable i fora de control completament. Van passar a se'ls va desaparèixer la percepció de la sacietat, és a dir, allò que hem dit abans, no? Sí. D'aquell que s'ho menjaria,
que mai tenia, mai tenen prou, no?
Aquella voracitat i aquella gana insaciable. Se'ls va posar el caràcter agre. Estaven molt irritables.
La mala lleta quan fas una
mala
dieta.
No podia, no hi havia.
No?
A més,
no?
I la relació aquesta de menjar en recel, que és molt observable, si anem, per exemple, a una celebració, un casament, lo que sigui, que hi ha pica-pica o lo que sigui, no? I entonces veus que la gent, pues, normalment, pues, una agarra això, està xerrant, tal. Ah. I hi ha algunes persones
que les podem... Tot arreu.
Que s'ho mengen en una falera desmesurada. Aquestes persones estan a dieta, segur. Aquestes persones han activat el sistema de el sistema instintiu d'adaptació a la fam, que té aquestes característiques.
No, a més, com desapareix... que pensen, fan aquella història de un dia és un dia, això que diem...
Sí, però bueno,
tots,
això és una cosa racional.
Un dia és un dia i vas al casament, com sí. Tu dius, i pim-pam, tu menges tot, no?
Exacte. Entonces, aquestes persones de l'experiment també van, se va veure que tenien aquest comportament d'insaciable, de menjar sense aturador, fins que estaven plens, que fins i tot es trobaven malament. Però per què tenim aquest comportament? Perquè quan nosaltres en una dieta, com hem vist abans, una persona de 70 quilos que necessita 2.100 calories normalment per funcionar, de cop i volta diu, ui, tinc una mica de michelins, faré règim. Dieta hipocalòrica, 1.000 calories,
quilos.
Però 4 o 5 quilos ha ser possible en un mes.
Sí.
Perquè, claro, en un mes. Entonces,
o abans, si és possible.
Te poses a una dieta de 1.000 calories. Claro, tu racionalment...
Passes gana, coi.
Claro. Et posa una dieta de 1.000 calories, però el teu organisme, a nivell fisiològic fi, el que detecta és que ha entrat en una situació de fam. I, per tant, el mecanisme instintiu d'adaptació de l'animal a l'estat de fam s'activa. I, entonces, desapareix la sacietat, s'activa la gana insaciable, perquè n'hi ha que aprofitar, quan hi ha menjar, tenim que menjar.
Però, clar, noies...
imagineu-se la situació del mecanisme instintiu d'activació en situació de fam en època d'abundor de menjar.
Clar, perquè si tu tens molta gana, però estàs en una guerra o una postguerra i no tens que menjar, doncs t'aguantes.
Quan ja t'aprofites i tal.
Però tu vas a casa teva, tens la nevera, l'obres i bum, allà.
Però estàs en aquesta situació de fam, però en abundor. I entonces aquí tenim tots els comportaments aquests de trastorns de conducta alimentària. Tenim, per exemple, els comportaments típics de la bulímia, que estan caracteritzats per aquesta voracitat insaciable, però després fan mecanismes de compensació del tipus diurètics, laxants, vòmits, etc. Les persones anorèxiques tenen aquesta rigidesa voluntària de sometre a la fam i tenen tota la sintomatologia de fam, però someten a la gana voraç i no mengen. No mengen. O mengen per enganyar l'estómac. No? Què diem? Enganyem a la fam. Però què estem dient? Enganyar la fam? Però la fam què és? La fam és una necessitat fisiològica. I procurem enganyar la fam bevent algo per entretenir-la, per a veure... No, no, la fam és que no se l'enganya. Si l'organisme té fam, si el nostre cos té necessitat energètica, no tenim que, el que tenim que fer en la fam és saciar-la. Quins són els mecanismes fisiològics naturals de regir l'alimentació en un nen o en una persona que no ha fet mai dieta? És a dir, que no ha introduït mai cap dinàmica de pertorbació. Doncs la gana, l'apetència... i la societat. Així no regulen els nadons.
Si em permeteu, jo veig que esteu escoltant molt atentament. És superinteressant el tema aquest de l'alimentació. Tant Roser com Pepita, a mi m'agradaria que si teniu alguna pregunta per fer-li
no, perquè,
a la,
bueno,
a la Sofia,
menjar,
alguna curiositat pues, que...
Jo en la meva vida el que, per exemple, he fet de vegades doncs, és que, esclar,
no menjar tot el que tinc ganes de menjar, potser sí que això ho he fet, no? De dir, pues, bueno, me n'estic una mica, però que a mi m'agrada molt el pa i m'agrada molt, doncs, els gelats a l'estiu, i ho sap tothom a casa meva, que jo l'he acabat de sopar i espero menjar un gelat. Però una cosa que l'altre dia em va copsar, no? És que vam fer una fi de curs de ball, que totes les que vam venir allà totes ho sabíem, que portàvem molt de menjar perquè tots vam portar una cosa, i quan vam veure tant de menjar a la taula se'ns va com tancar l'estómac. Això.
I a gent que li passa, no? També.
Què és això?
S'assatura.
Vam veure tantes coses per menjar que a molts se'ns va com de dir, ui...
Segurament aquestes persones que si us va tancar l'estómac vos va ofertar de veure-ho. De veure tanta abundó, vos va agarrar
sacietat. Una cosa rara,
A totes us va passar?
No, a moltes.
Perquè jo si arribo així a mi no em passa,
A les que no fan mai dieta.
Escolta.
Perquè no tenien... Perquè vosaltres teniu el mecanisme de la sacietat actiu i funcioneu d'acord a la gana, la petència i la sacietat. Les persones que han activat el sistema d'adaptació a la fam, la sacietat desapareix i l'únic que hi ha és la gana insaciable. I entonces lo que es fa és que s'aprofiten les oportunitats perquè hi ha menjar i tenim que aprofitar-nos perquè estem a dieta de 1.000 calories o fins i tot a dieta de 1.000 calories o fins i tot hi ha dietes de 400 calories dia, que és una veritable barbaritat. Oh. Entonces, la qüestió és que aquest grup de persones que de vore l'àpat aquest parat se van fartar de vore-ho i no van menjar res és quan tu no tens el mecanisme de la voracitat actiu.
Menjar. Vam picar una mica, però només de veure tantes coses, doncs vam quedar com tips, mira,
clar,
no sé.
Sí.
I no em va passar a mi sola, eh? Vull dir, va passar...
Però això segurament és... a gent molt prima els hi va passar, no?
Sí.
Roser, no és la qüestió de prims
no,
o grasos.
No, però no és això.
És una altra la qüestió. Sí. La qüestió és persones que tenen en perfecte funcionament el sistema gestor de l'alimentació. La gana, la petència i la sacietat. Quan una persona està en el mecanisme d'adaptació a la fam actiu, té voracitat. I davant del menjar, el que fa és aprofitar l'oportunitat, com els ossos davant de l'hivern. Han d'aprofitar perquè no n'hi ha, i demà ja veurem si n'hi ha o no n'hi ha. Però clar, això ho fem en un estat d'abundó, i aquí està la perversió. Perquè això és un mecanisme per moments de falta, de carència d'aliments. I aquest mateix mecanisme nosaltres el tenim en el nostre organisme com un instint, complex.
Perquè genèticament això ve des de la nit dels temps, des de
clar, i això ens ha permès arribar
és
avui.
Una memòria genètica que tenim, perquè no deixem de ser animals, no? Llavors això ens ha quedat superclar. Jo crec que tots aquí a la taula i els que ens escoltin des de casa o des de la feina ho tenim clar. Llavors, la gran pregunta és com fer-ho bé sense que ens costi tampoc un sacrifici,
clar.
Perquè sembla que sempre et diuen una cosa, que el que no engreixa és el que et deixes al plat. Aquesta dita és, els productes aquests per aprimar-se, jo diria que el 99% són una estafa, no dic noms, però a la vista està de que si fossin bons no hi hauria centenars d'ells.
53% de persones amb obesitat i sobrepes serien eficients.
Contínuament surten
menjar
productes.
Menjar el normal, el que tens a l'abast.
Com ho hem de fer bé? Com ho hem de fer?
El de sempre, no?
Jo penso que la genètica també hi juga molt aquí. Vull dir, les persones que tenen tu mateixa, tota la teva família, són una família prima.
Bueno, prima.
Lo que
normal,
ara
normal,
la gent...
La
corrent de pensament ara és, primera, cada persona és una persona diferent, té una constitució singular i diferent, hi ha persones que són més dobletes, persones que són més primes. Sí. I lo principal és posar el centre en la salut, perquè aquí hi ha diversos elements de perversió. Primera, nosaltres som molt acceptadors de la diversitat en certes coses, en estils de vestir, en estils de pentinar, en maneres de, no sé, vull dir, de ser. Vull dir, som molt permissius i acceptem la diversitat en moltes coses. Ara bé, en la cosa del tipus, no. Som dictadors a matar. Hem de ser tots pues, les xiques Clàudia Schiffer i els xics, pues, jo que sé, el George Clooney, per exemple. No?
Vull dir, s'han de treballar el cos.
Hem de treballar el cos i hem de tindre tot. I a més, a mida. Vull dir, a mi me sobra este múscul d'aquí, a l'altre el d'allà. En este que se m'engorda, l'altre que se m'aprime. Una cosa loca, com si fóssim el Miguel Àngel ahí esculpint cossos. No? Entonces, això per una banda, no acceptem a la diversitat dels cossos. No? Després, el que passa és que els mecanismes reguladors naturals de l'alimentació, que són aquests la gana, la petència i la sacietat, es poden alterar, es pot pertorbar el seu bon funcionament. Llavors, això és important. Els nadons el tenen perfectament gestionat, la seva alimentació. Quan
cada
tenen fam...
Hores...
No, cada 3 hores no. Quan tenen fam,
ploren.
I quan en volen més,
deixen de mamar. Sí. I això no és cada 3 hores, perquè depèn molt de la llet, si estava més condensada o més hidratada. Depèn molt de lo que han fet, de lo que han deixat de fer. I els xiquets això ho governen molt
i
bé.
I cada criu és diferent.
Clar, cada criu
un
és diferent.
Un pot plorar cada 2 hores i mitja i
l'altre... Llet de mare, i cada llet de mare és diferent també.
Sí, sí, tant.
I hi ha una espècie d'adaptació a les necessitats del xiquet i de la mare. Fins i tot allò de que per la nit la llet és més, podríem dir, més consistent i el xiquet dorm més hores i deixa de demanar pit durant més rato a la nit. Això és, això és així. Vull dir, és perquè la llet de la mare s'adapta i per la nit la llet de la mare és, podríem dir, més concentrada. No? I li permet al xiquet o la xiqueta no plorar hasta,
però la mateixa mare amb un altre fill igual no li ha passat
perquè caus cau, això caus cau.
I la mateixa llet, bueno, la llet que tu tens a la nit en aquella altra criatura cada 2 hores.
La naturalesa és molt sàvia,
I entonces el que tenim que fer és escoltar els nostres gestors biològics naturals de l'alimentació.
Acabes de dir una cosa important. L'altre dia vaig sentir que només hauríem de menjar realment quan tenim gana, però tenir gana, no perquè toqui, perquè són les 2 i toca dinar.
Ara has donat el clau.
Ho vaig sentir,
hi ha diversos de claus aquests.
I vaig pensar, ostres, realment, i era un especialista també en nutrició que deia per la ràdio, que la ràdio s'aprèn molt sempre, deia, escoltem el nostre cos i mengem o sigui, fem la prova durant un dia de menjar només quan realment tinguem gana, però fam, I escolta, jo em vaig adonar que em vaig sentar a la taula i que en aquell moment gana no tenia. Tocava, però no tenia gana.
A mi m'ha passat moltíssim,
jo em saltaria.
Després
et diuen, no saltis, que és molt dolent saltar-te. Has de fer tots els àpats, 4 o 5 al dia. Sí. No te'l saltis, perquè si no tindràs més gana el següent. No. Llavors què?
Però jo penso que és molt bo això de fer els àpats,
Un moment,
A veure.
Totes les coses tenen, com podríem dir, una espècie d'harmonia interna. Anem a veure si li la trobem. Entonces, pertorbadors dels gestors biològics, hem dit la gana, l'apetència i la sacietat. Atenció a això que has dit tu ara, que és molt important. El costum. El costum de que a tal hora s'ha de dinar, tal. No, vull dir, el costum, i a més té una altra cosa el costum, i és que nosaltres en un temps bastant curt hem canviat els hàbits de la nostra activitat física, hem passat a ser una mica més sedentaris, però continuem menjant primer, segon i postre i en la mateixa plats igual de plens que abans, no? Per tant, aquesta cosa del costum hauríem de tindre-ho en compte, de menjar quan tenim gana, després del primer, si tenim gana mos mengem el segon, i si tenim gana mos mengem el postre, però preguntar-nos si tenim gana.
No posar l'automàtic.
No posar l'automàtic, sinó escoltar-nos, perquè nosaltres tenim un sensor que és la sacietat. Entonces, si tu ja en tens prou, pues ja no menges més. Entonces,
però
aquesta seria...
que està com mal vist, no? Als nanos els obliguem, acaba't-lo del plat, per exemple. Allò de primer, segon, el postre, i no t'aixeques fins que no t'ho acabis.
Però això és una, cosa de regulació, de control, d'excés de control sobre la fisiologia. Nosaltres, per exemple, no hi ha cap manual de nutrició, per molt bo que siga, que sàpiga el que necessita el teu cos o el d'ella avui per dinar.
No, perquè ho fan igual per tothom?
Qui ho sap és ella. Si li avillis a manideta un gazpacho d'aquests andalusos fresquet bo, o si se menjaria només unes frutes. Tu eres la que ho saps. Ningú podrà saber mai.
Però això, quan
ni a l'hora que tu tindràs la gana,
tampoc. Quan estàs amb una família... L'altra gent et mira rara i et diuen, tens de menjar més, perquè...
Això, aquesta porqueria menjaràs, vinga, no facis...
I a lo millor a mi em ve més de gust menjar més fruita...
Però aquest costum s'ha implantat, i això és una cosa de la societat industrial, perquè com que la gent tenia que anar a treballar a tal hora, sortir a treballar a tal hora, s'ha, podríem dir, ordenat la vida de toquisqui.
És veritat.
D'acord, a la cadena de producció. Sí, entonces, anem a veure, ara ja no estem en la cadena de muntatge, ara dediquem a altres coses, parem atenció, cuidem-nos la salut, i la cosa de l'alimentació és una clau de salut integral importantíssima. Entonces, atenció en el costum. I atenció en menjar, esperamos a tenir massa gana per dinar, perquè tampoc és bo entrar a menjar amb massa gana, perquè el que passa és que quan entres en massa gana no tens la serenor de menjar a poc, masticant a poc, perquè tenim que menjar amb serenor i tranquil·litat, perquè tinguen temps els sensors de la sacietat a poder-nos donar el senyal de que ja n'hi ha prou.
Que diuen que són uns 20 minuts, no? Des de
exacte.
Que
si nosaltres
menjar...
entrem, o a lo millor menys, però menjar és una cosa sagrà i hem de cuidar-la, i hem desatesa.
O sigui, no
considerar que és una cosa com a de dir, pues, rentar-se les dents, no?
No en passar-se aire parlant, no amb disgustos, no mirant la tele.
Parlar, clar que se pot parlar menjant.
però diuen que llavors et passa
però no discutir-te, no discutir-te amb la gent i alterar-te. Menjar parlant és una cosa molt bona, perquè el que et permetrà és estar en un ambient molt relaxat.
I quantes coses s'han arreglat a la taula?
Sí. Exacte. I diners de
quantes coses s'han decidit en una taula?
Es parla molt de diners de negocis. És sa parlar de negocis o de treball, fer un dinar, no sé, amb companys de feina, clar, per discutir no sé què?
Perquè jo no ho faria.
No? Jo tampoc.
Jo no, no ho fan, eh?
Les no
coses
faria.
Van, s'atipen i després...
No però... ho fan, la gent. Jo, tu els veus allà no, distesos que estan menjant. Sí.
Fer una mica de repàs d'aquests mecanismes pertorbadors dels reguladors naturals,
sí,
la gana, la petència i la
societat. Perquè
la Sofia
ens ha portat una cosa que jo ja he fet el meu, eh? A mi, ja, jo, mentre ella anava parlant, com que ho podia fer alhora, ha portat un qüestionari per avaluar l'estil de vida. Ha portat bastants i, a més, aquí podem fer fotocòpies. Si algú està interessat en aquest qüestionari, que crec que és molt interessant, i a més després et pots autoavaluar, et pots puntuar i veure els errors que comets, que són molt interessants, poden passar per la ràdio, anava a dir Sant Pau ara aquests dies que parlem tant dels premis, sí. Eixample 80 davant de la plaça de la Sardana, i si tenen algun dubte ara mateix, doncs també ens poden trucar al 93752-2544, evidentment per la Pepita i la Roser Turull, també tenim aquests qüestionaris que estan força bé.
Molt bé.
Anem a donar claus, solucions per a aquestes persones, sobretot dones, que de tant en tant comprem algun d'aquests productes, ens volem treure totes els 4 o 5 quilos, és lo normal, després hi ha gent de 20 o de 10, i què podem fer, com podem canviar sense gastar-nos diners i sense patir, sense arribar amb aquella ansietat i aquella gana que bueno...
La primera cosa...
No pateixis, dona.
La primera cosa és... Guapa. Fer valdre els gestors biològics naturals, la gana, la petència i la sacietat. I per això, ara veurem alguns pertorbadors per previndre'ns d'aquests factors de pertorbació. El primer factor de pertorbació és la publicitat. Nosaltres, en la publicitat, per exemple, sense fer propaganda, bueno, farem propaganda ara, però és igual, a vegades ens mengem un iogurt per adquirir, a través d'aquest iogurt que ens mengem, el cos d'Anone d'aquell que m'ha ensenyat a la tele. Sense gana de iogurt, però
sí,
dient, bueno, i si se fes aquella cosa
coronado,
de la transferència del coronado,
sí,
que me vingués a mi un
sí,
coronado.
Senyora, sí.
Bueno, per exemple, això és un punt.
Fora publicitat.
No ens mengem el iogurt perquè tenim fam d'un iogurt o apetència d'un iogurt, sinó que ens mengem aquell iogurt perquè adquirirem a través del iogurt allò altre. Per exemple, la Coca-Cola ha tret ara una publicitat que és absolutament lamentable.
D'aquell senyor gran.
Aquest senyor gran que diu que la Coca-Cola lleva el rovell als tornillos. Als tornillos,
sí,
no?
Sí, als cargols.
Diu, claro, si lleva els rovells a tornillos, jo tinc els tornillos, persona gran, anquilosada a la cosa de l'articulació, diu, la Coca-Cola me lubricarà els ginolls, els colzes, els muscles, etcètera.
Un senyor que es diu Sansonetti, que té 94 anys i que corre, que s'està ofegant el pobre quan corre, però que corre amb 94 anys, em sembla que té... i que diu que beu Coca-Cola tota la vida i que la Coca-Cola és la bomba.
La Coca-Cola diu que li ha lubricat les articulacions i li ha donat agilitat, per tant, i també diu que la Coca-Cola és la xispa de la vida. La xispa de la vida li ha donat longevitat. Per tant, ens han dit que bevent Coca-Cola, la gent gran que la tenien una mica desatesa a la casa Coca-Cola, li ha dit, senyora, vostè se transformarà en una perfecta atleta àgil, amb les seves articulacions ja no li grinyolaran, i a damunt, amb aquesta xispa de la vida, se li allargarà la vida.
Anda, ja.
Bueno, això m'ho han dit.
Sí.
Vull dir, literalment, que a mi em va fer
I
vergonya.
I segur que ha pujat el consell de Coca-Cola entre la gent gran.
Segur. Perquè amb la propaganda hem d'estar molt alerta. Després, una altra propaganda, que és que la dic, ja no en dic a més. L'aigua Fontvella. L'aigua ligera que aligera peso. L'aigua no aligera peso mai
no,
en la vida.
No.
Mai. Tampoc ne posa, però ni ne posa ni n'aligera.
Sí.
Entonces, i fins i tot menjant, beure aigua en excés pot comportar un procés de desmineralització greu, atenció no de l'aigua. Entonces, què han fet ara que aquest missatge ja no se'l traga ningú? Ara han fet el missatge en imatge, han posat el got en un llitet d'oli que és pervers completament.
Sí.
I posen l'aigua i entonces què li passa quan li posen l'aigua? L'oli surt del got, per tant, si tu beus aigua, la grasa se te n'anirà del cos.
Sí.
Mentira cochina. Però això, si tu no estàs en l'antena a posar, te ho creus.
Tu
i us vaig a veure, ara
la
com
imatge...
anem la gent? Anem en l'aigüeta tot el dia per ahir, tothom?
però jo que ja comencen a haver una malaltia que es diu
jo fa molts anys que faig això, però perquè em convé l'aigua,
potolàmia o alguna cosa així, que és una malaltia d'aquestes noies que van tot el dia amb l'ampolla d'aigua carregades pel carrer. Hi ha casos ja d'algunes que han estat ingressades amb desmaios i tot, perquè resulta que havien perdut moltes sals minerals, que cada cop que tenien gana bevien.
Si només bevien aigua i no menjaven.
No, però que ja és una addicció,
I en canvi els metges ho recomanen, diuen que s'ha de prendre 2 litres.
2 litres, sí.
Diaris. Mira, jo he sentit tota la vida.
Novament, senyors, hem tingut tota la vida un mecanisme de gestió del nostre equilibri hídric que se diu set. Li diuen set, quan un té set i se li seca la boqueta.
Veu.
Les dones han tingut una cosa, és que moltes dones han estat mares, i quan han estat mares han alletat els seus fills. Quan han alletat els seus fills, se'ls ha secat la boca quan està el xiquet mamant o la xiqueta mamant i tenen necessitat d'aigua. I és una cosa tan ràpida que l'organisme ens avisa de que necessitem beure.
Tu notes quan tens set?
I hem de regular-nos per el nostre cos. És que hi ha com una espècie de filosofia que s'està implantant de que el nostre cos no té reguladors per a governar-se. I entonces de fora vindrà algú que ens dirà, cada 3 hores gote d'aigua, cada 2
presseguer, cada dia...
Exacte, i el teu cos té mecanismes de regulació de la set
i
de l'alimentació.
I tant.
Però te va donant senyals de si tens set o no tens set, doncs tu has de veure quan tens set.
Però una altra cosa també et diré, jo t'ho dic per experiència meva, no? Jo era una persona que no me'n recordava mai de beure aigua, jo no bevia res. I vaig tenir uns còlics nefrítics i llavors l'especialista em va dir que per el funcionament del ronyó em havia de beure com a mínim 1,5 litres d'aigua.
Ja.
Aleshores, jo què hi faig? Doncs
a
l'hora que
a
mi em va bé, sempre, sóc com un rellotge, això sí, procuro beure amb l'aigua i així ja me n'olvido. I llavors jo noto que el meu funcionament
T'ha millorat.
Va bé.
Però també depèn molt de l'alimentació de les persones, perquè l'aigua és aigua general, vull dir, aigua que tu te veus en un cafè en llet, en un te, si te menges una taronja, si te menges una sopa, si te menges unes bledes...
No 2 litres d'aigua.
Tot suma. Tota aquesta aigua suma. Entonces, això de litre i mig és en general. A part dels menjades, i cada persona és cada persona, perquè també hi ha persones que tenen, són més suadores, hi ha persones que regulen d'una forma diferent la cosa de la temperatura del cos, hi ha persones que són molt suadores i persones que són menys. Vull dir que això també depèn molt del metabolisme de la persona, hi ha molts factors que entren en joc.
La temperatura del cos, si estàs a 35, què vol dir això?
Pues que eres una persona una miqueta hipotèrmica, vol dir que millor, perquè així no gastes menys energia. Gastar menys energia significa que tu tindràs menys residus d'oxidoreducció i el teu, podríem dir, procés d'envelliment s'endarrereix, perquè l'envelliment és resultat de l'acumulació d'aquests residus de l'oxidoreducció del metabolisme cel·lular. Si tu tens un metabolisme com a més baix, millor, perquè allargues la teva joventut.
Però és que jo me vaig enterar fa 2 anys, perquè provava el termòmetre pel meu net... No va bé aquest termòmetre.
La temperatura és una cosa, és una mitjana, és una mitjana... que no és, aquesta temperatura mitjana estàndard està treta de la particularitat. Entonces, la particularitat és diversa per a que surti aquesta mitjana fixa en un llibre de medicina.
Clar,
la temperatura del cos humà,
ens hem donat compte, cadascú és com és. Ja
clar
està.
Que sí, clar que sí.
Això no té res, vull dir, el teu cos se governa perfectament.
Clar, però jo pensava...
Més temes d'aquests avancem, perquè no vull deixar els oients sense...
Perquè hi ha persones que, per exemple, fan moltes vegades pipí, i altres persones que no tenen necessitat. Per què això?
Perquè això, mira, dependrà de la quantitat d'aigua que aquella
persona
beu. De la mida de la seva bufeta. Perquè, clar, hi ha bufetes que són de litre i mig i de 2 litres, i bufetes de quart. Clar, si tu tens una bufeta de quart, has d'anar 6 vegades. Si jo la tinc de litre i mig, vaig una.
Aguanta.
Tu 6 vegades i jo una, per exemple.
Anem amb aquests temes, aquests factors pertorbadors que jo estic apuntant, la publicitat, per exemple.
Un, el costum, que hem dit abans, que és un factor important. Vull dir, el costum és el costum, i la cosa de l'alimentació gana apetència i sacietat. Allò d'hem d'acabar-s'ho tot, és molt important, perquè és una cosa de pressió. El que és d'acabar-se tot, quan jo no tens més fam, és un afegit que tu te ho menges i se te va guardant, perquè el cos és molt eficient i no tira res. Tot ho guarda o ho gasta.
Sí.
L'estrès i l'ansietat són 2 factors de pertorbació de l'alimentació. Hi ha persones que se'ls tanca l'estómac i persones que els agarra una gana boja.
Que se'ls obre.
Això mateix.
Sí, això també.
Això, quan tenim estrès o ansietat, el que hem de fer és resoldre això, perquè en la cosa de l'alimentació podríem dir que és de retruc, afecta allò.
Tu no resols res
però menjant. Però posant-te en una dieta agreuges la cosa, perquè
ni
t'afegeixes una cosa més d'ansietat i estrès. les frustracions. Hi ha persones que davant de les frustracions reaccionen en mecanismes de compensació, de, sí. se regalen una caixeta de bombons.
Efectivament.
Per això tant, el que hi ha que mirar és veure com davant d'aquestes situacions nosaltres no ho percebem com una frustració. Perquè entonces ens harmonitzarem en l'entorn, aquí hi ha segurament algun problema d'autoestima, i si nosaltres enfortim la nostra autoestima, la reforcem, segurament aquelles coses no ens afectaran d'aquesta forma i ens aniran més bé. I l'autoestima baixa l'hem de tindre atenció perquè és un factor d'estrès i ansietat i per tant de retruc ens afecta això. I les dietes, com hem dit abans, les dietes són tremendes perquè si nosaltres ens posem en un règim d'alimentació que es queda en la meitat o quasi la meitat del que necessita el nostre organisme, activem allò que hem dit abans, mecanisme instintiu d'adaptació a la fam. I entonces estem perduts perquè no tenim sacietat, sinó que entrem en la voracitat. I entonces, què hem de fer? Vull dir, controlats aquests factors de pertorbació, què
que
hem,
no
de
poc,
què hem de fer?
La primera, estem aquí àvides.
La primera cosa, separem la persona que s'ha somès a dietes aquestes molt restrictives i ha engegat l'instint d'adaptació a la fam, aquesta persona el que ha de fer és, amb paciència i tranquil·litat, sense cap tipus de dieta, ha de menjar, d'acord, el més serenament possible i en tranquil·litat, per a que la voracitat aquesta s'apague. I aquesta voracitat només s'apaga saciant-la. Ha de desactivar el mecanisme d'adaptació a la fam, que necessita un temps. En l'estudi que va fer aquest metge, van veure persones que en un mes van sortir del mecanisme d'adaptació a la fam i van començar a menjar normalitat en els patrons anteriors. Però van veure persones que van estar 6 mesos per a tornar-se a normalitzar en l'alimentació. Per tant, quan hem activat l'instint d'adaptació a la fam, la primera cosa que hem de fer és desactivar-lo. I per desactivar-lo necessitem que el nostre cos agarri el temps que necessite per adonar-se com a sabedor de que ja no en tenim fam, de que no estem en estat de carestia, sinó que, bueno. Entonces, què podem fer per a que això governar-ho el millor possible, que no ens pues, cuidar de menjar amb serenitat, menjar diverses vegades al dia per no trobar-nos davant d'una patent una fam desmesurada, procurar de menjar coses saludables que no tinguin massa greixos, però també no privar-nos de res ni tenir cap tipus de dieta.
Per exemple, és que si fem allò de que ens prohibim totes aquelles coses que a tots ens agraden, un gelat, unes galetes, uns fruits secs, t'ho prohibeixes tot, arriba un moment que vas pel carrer o vas a, o veus un aparador i és que et tiraries perquè dius, això no és vida, has de disfrutar d'alguna cosa, no?
Sí, i entonces una sèrie en aquestes persones el primer de tot és desactivar el mecanisme aquest d'adaptació a la fam. En les altres persones, en les que no tenim aquest mecanisme activat, doncs nosaltres podem mirar-nos, seguint els patrons aquests dels mecanismes pertorbadors. Tenim algun mecanisme d'aquest pertorbador de la gana, la petència i la societat?
Possiblement.
Posem-li remei, no? Si tenim, si detectem algun d'això. I després, utilitzant el qüestionari per avaluar l'estil de vida, aquest qüestionari està pensat de la següent forma. Cada resposta té respostes múltiples, i té, estan numerades i la 1 és la millor, la més saludable i la 4 la menys saludable. Aquest qüestionari ens dona pistes per a poder introduir petites millores, petits canvis. Per exemple, un petit canvi ja és el fet de que tu a l'hora de dinar, si tu t'assentes i dius, però bueno, jo tinc gana o no tinc gana, primera pregunta.
Clar.
Què me ve de gust? Pues només l'amanida i el postre. Pues només l'amanida i el postre, perquè tinc que menjar primer, segon i postre.
I tant.
Què ho ha dit, la madre superiora o què?
Sí, vull
dir, això tipus quartelillo, no?
Sí, és veritat.
Entonces, eixa és una. I després hi han determinades, l'altra seria aquesta,
introduïda. No, i que això és el que faig jo.
Que sí, sí. Ja.
I després, les orientacions generals per a millorar els nostres hàbits, primer cosa seria, com a més vegades mengéssim, millor perquè no menjarem mai en una fam desmesurada i això, podrem guiar-nos més. Això no vol dir menjar 5 vegades, sinó cada ús, cada un.
I si té que escoltar, necessita menjar una miqueta.
Pues menjar una miqueta.
Cinc àpats.
I aquesta persona, potser, sempre menjarà poquet.
Clar.
Totes les vegades
que
menja.
Però no s'assentar a les 3 de la tarda amb una fama desmesurada perquè des de les 9 o les 8 no s'ha menjat
res. O quanta gent diu que es té d'aixecar la nit a menjar?
Ai, sí.
Ja diu que hi ha gent que es té d'aixecar la nit per menjar.
Però probablement, potser, perquè
perquè menja poquet.
Perquè sopen molt pronte, sopen massa poc i, potser, seran segurament persones que no amorgen. Si els hi preguntes, són persones que no amorgen. I, entonces, el seu cos sap que si menja tan poc, fins a les 2 de la tarda, doncs, l'endemà no toca.
No aguantarà.
És brutal, el cos.
Dóna'm alguna
cosa. Està protestant el cos, està protestant el cos. Entonces, hi ha una dita que és molt bona guiar-se per ella, que diu, esmorzar de rei, dinar de ric, sopar de pobre.
Sí, senyor.
Aquesta dita és molt bona, però lo de l'esmorzar de rei no tenim costum de fer-ho.
No.
I seria molt bona cosa, perquè entonces mengem en condicions per enfrontar-nos a l'activitat. Bona cosa. Menjar en un ambient tranquil, minimitzar els factors externs que ens puguen alterar. I també, si mengem, mengem, si mirem la tele, mirem la tele, si llegim el diari, llegim el diari. Hem de menjar de forma conscient, amb els cinc sentits i algun més. Mastigant bé, assaborint les coses, gustant-les, en un ambient tranquil, relaxat, per tenir el temps necessari per a poder percebre la sacietat. Per tant, quan ens donem compte que hem menjat massa, ja fa dos o tres cullerades que hem menjat massa. Sí. O més, saps? Sí, ja les tenim, ja, bueno, ja les hem portat.
És veritat,
no?
És veritat. I mastegar molt, perquè moltes vegades engullim, ens empassem, que quan ets conscient dius, però si m'estic empassant les coses, què passa? Que el vaig molt més de pressa, engulleixo més quantitat d'aliments i no tinc l'estómac.
Exacte. En fi. Després guiar-nos per el que ens ve de gust, perquè l'apetència és molt sàvia i ens orienta respecte de les coses que ens fan falta.
Les mancances que tenim.
Fixeu-se que a vegades tenim temporades que diràs que menjar formatge té molt de gust. Sí. I hi ha temporades que no li fas
ni
cas.
No. Sí. O necessito llenties, que... o tinc les ganes de menjar llenties perquè potser les deixes ferro.
Algo que tenen les llenties et fa falta, perquè el teu cos sap el que hi ha en cada aliment.
És veritat.
Tu, potser, racionalment no tens això, perquè racionalment això no ho gestiona, la racionalitat.
Però el
gestiona
cos,
el cos.
Cosa... Mira, aquestes hores, ja.
Però, veus, racionalment ens hem imposat lo de la cosa de les dietes de forma racional. I hem posat ahí una dictadura de les dietes i de la imatge física front a la salut. Fixeu-se que quan a Espanya se va definir la dieta i l'estil de vida mediterranis, es van definir en un estudi sobre la salut, particularment la salut en els problemes de les malalties cardíaques. Perquè les persones tenien allò de la hipertensió, el colesterol, molts accidents cardiovasculars a nivell cardíac i tal, i se va estudiar que aquest estil de vida i aquesta alimentació que se fia aquí en Espanya i en Itàlia eren saludables. I llavors les persones hi havia de tot. Hi havia persones baixetes, persones altes, persones fines, persones grassonetes. Hi havia de tot, però tenien un nord, la salut. Què ha passat ara? Que han posat un altre nord, la imatge, talla 42. I si no tens la talla 42, agarres el làtigo i poses dieta de 400 calories. A veure, aigua soles quan tinguis fam per enganyar la gana.
42 no poden tenir unes nenes, però una persona ja quan és gran tampoc no, mira, no és normal.
Molt bé, però és que hi ha nenes que si fan una 42 és un drama, es volen morir per
favor. Jo conec moltes amigues meves
per favor,
que estan amb el cap amb la 42. Sí, la que s'engreixen un quilo, el baixa.
És un drama. Sí, ens queden 15 minuts. Sí,
dos coses en queden d'aquest seguit de... d'orientacions. L'altra és acabar primer, segon i postre. Aquesta cosa que hem vist abans mica. Atenció amb això.
No cal.
Mengem primer, ens preguntem, tens més gana o tens més gana? Perquè a vegades després del primer passes directament al postre. Tenim en compte que nosaltres, les nostres necessitats, canvien cada dia per la temperatura ambient, per l'exercici que han fet, per el que han menjat l'època anterior. Per el temps d'alliberament de l'energia de lo que han menjat al sistema sanguini. Per exemple, hi ha aliments que passen molt ràpid a la sang i hi ha aliments que passen molt poc a poc. Per exemple, jo he observat en el meu cos que quan menjo cuscús, que això és una cosa que he descobert fa relativament poc, que és un aliment molt complet, que tens una miqueta de carn, tens llegums, tens verdures i tens cereals tot en un mateix plat, jo m'ho menjo a les 2 de la tarda i arribo a les 9 de la nit i no tinc fam encara.
Que bé.
És que perquè el cuscús és amb arròs.
Sí.
I l'arròs...
No, sèmola, sèmola.
Sèmola de blat, sèmola de blat. Sí, però té un sistema, en el meu cos té un temps d'alliberament del sistema digestiu a la sang molt lent, i entonces va alliberant-se molt a poquet i tu vas menjant i frigint, com si diguéssim, no?
Va bé per la dieta, com aquell que diu, per si no
tens gana. Tot el que és la farina i tot el que és l'arròs,
pastes italianes. Té proteïna, té vegetals.
Una cosa que anava a dir, per exemple, el que no queda gaire bé, jo me n'he donat compte perquè me'n passa, no? Per exemple, vas a una colla a menjar i a tu només et ve de gust el primer i a lo millor el postre.
Sí. O ni postre.
Queda fatal, això.
Sí,
tens de menjar
home,
una altra cosa.
Sí, clar, només t'ha dit que estigues prima si no
cosa.
Menges.
Però, a veure, no és que estigui prima, és que jo ja en tinc prou.
Clar,
doncs això, doncs haig de menjar una altra cosa perquè és que si no, no quedo bé.
Aquí està la cosa de fer valdre.
La meva personalitat.
De dir,
jo no menjo
més. El teu criteri, el bon criteri del teu organisme.
Ja ho sé, però costa molt, eh? Això costa molt.
Escull cada un d'ell i que calli. Cada un sí, que es cuida de lo seu.
Sí, tu. Però la gent s'hi fica en tot, ja
bueno,
ho saps.
Bueno, doncs jo el primer que em diuen, quan me diuen alguna cosa, els dic, escolta, jo t'he dit alguna cosa a tu, plat? Deixa'm sí. a mi tranquil·la. Clar, escolta, veritat, a mi em dona molta ràbia la gent que es fica amb els altres, escolta.
Sí. Després, una altra cosa que també és molt important, que s'ha posat molt de moda, i és allò de com ho veiem a la tele i ho veiem al cine, i es posem a veure la tele picotejant alguna cosa. Sí. Per tant, això és un menjar absolutament que està fora del menjar, és un menjar inconscient, perquè no ens en donem i hem menjat un potet de cacauets o de patatetes, o bueno, és igual.
I coses de moltes
això
calories.
Això també ho he dit moltes vegades, eh?
La si mirem això la tele, és molt recomanable. Sí. Això ho podem fer un dia, si no passa res si ho fem un dia.
Sí, esclar.
El que però passa que és quan això se fa habitualment.
No, no, un dia.
Perquè entonces són una manera de menjar...
I com ho podem evitar? Perquè moltes vegades, clar, t'avorreixes, tu estàs assegut al sofà mirant la tele...
No, agafes un paquet de patates i te'l vas menjant.
Sí, nena, però això són jo no moltes veus, calories.
Però si t'avorreixes, és preferible que facis una cosa que t'entretingui.
Sí, però és clar,
no, perquè, clar, si tu menges per avorriment, fixa't, menjar per avorriment té algo que volen menjar per gana o necessitat?
No, però
per
tant,
però
fa,
després se te queda
persones,
allà,
eh?
Després se te queda allò, sí, allà, sí. No? Entonces també allò de menjar mirant el diari, no? Llegint sí. el diari. Entonces vas, poses l'automàtic.
Sí.
No hem de menjar de forma automàtica, hem de menjar de forma conscient, amb els 25 sentits posats en la cosa.
Sí, sí,
perquè hem d'estar disfrutant, gaudint el menjar, és un goig.
Un trosset de pa així, amb oli, és bo.
I després també hi ha una cosa recomanada per l'Organització Mundial de la Salut i és caminar 30 minuts al dia perquè
no
això
res,
ens manté àgils, dinàmics, ens millora la nostra circulació sanguínia, etc. Entonces, això ho podem fer de cop, és a dir, els 30 minuts, i hi ha una millor forma de fer-ho, que és mirar-nos una mica quines activitats fem nosaltres en el dia i integrar-ho dins de les activitats quotidianes. Per exemple, si nosaltres anem a buscar el pa en aquell forn d'allà perquè ens agrada més, pues, i anem en autobús, doncs potser si no està molt lluny igual podem agarrar i fer un passeig.
Aquí Premià es pot fer tot a caminar.
Pots anar de punta a punta al poble sí. i tornar, ja t'has fet la mitja horeta sí. i fantàstic.
Sí, sí. Però si ho integres en les coses d'anar a comprar, d'anar a buscar els xiquets d'escola, si, no sé, de les teves, d'anar
ja
a la faena, d'anar a veure les amigues.
Sí. Uf,
vull dir, saps? Ho
integres... Escolta, 30 minuts no cal que siguin seguits,
no
per
cal
exemple.
Que siguin seguits perquè van sumant.
Val.
I després nosaltres tenim indicadors, però això ho recalco, el més important de tot és la salut. Si una persona posem per cas que una persona és una miqueta grassoneta i se mira a veure el seu estil d'alimentació, introdueix petits canvis...
El qüestionari, eh?
Introdueix petits canvis i aconsegueix alliberar-se un 5% del seu pes. Pues allò li va representar un guany de salut extraordinari i se reflectirà en la tensió arterial, segurament, i en el colesterol.
I el sucre.
Perquè només un 5% del pes... el cos de seguida ho reverteix.
De vegades no cal que ens posem la fita aquella de m'haig de treure 5 quilos. Igual perds un, has de tirar cap a baix.
Lo principal és que tu
te
sentigues bé, però que tu te sentigues bé, perquè el teu cos sap el que necessita. I la teva salut és el principal. I el nord és la salut, no la talla 42.
Sí, és veritat, home.
Perquè entonces establim un criteri i fins i tot perdem la salut. Donem-nos compte ara com estem.
Totes les 42 no fan la mateixa mida, eh? Perquè tu te'n pots
arribar... Aquesta és una altra, que cada fabricant fa
exacte.
La seva talla.
Vas
amb
un a buscar 42 i dius
mira,
42 i després
de
et va bé.
Des d'una 40, segons quin fabricant, a fer una 46. Imagina't quina diferència hi ha.
Hi ha una fotografia aquesta setmana a Lola de la Victoria Beckham i pobreta.
Ah, fa
és horrorós el seca que està. I ella es deu trobar preciosa.
Espera, que m'estava dient, bueno, ja s'ha sentit, perquè tot el que es digui, encara que sigui per la vagina, se sent, eh? Un estudi o informació per a la salut de Midline Plus, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Institutos Nacionales de la Salut, diu, más del 80% de las estudiantes universitarias está a dieta.
Aquestes nenes, la majoria d'elles van de cap a un trastorn de conducta alimentària segur.
Sí.
I quan estic parlant de trastorn de conducta alimentària estic parlant de els atracaments, aquests els afartaments,
la bulímia,
estic parlant de la bulímia, l'anorèxia, sobrepès, obesitat, de tot, perquè entraran en aquestes
i
dietes,
problemes.
Activaran
problemes
els mecanismes.
Problemes de salut, problemes de salut.
Activaran els mecanismes aquests que hem dit d'adaptació a la fam, entraran en la voracitat, de cap al sobrepès a l'obesitat.
Són les que tenen de ser mares.
Escolta, moltes d'aquestes nenes resulta que no els hi ve la regla perquè tenen uns problemes.
I han d'anar a buscar nens a fora.
Entonces, no sé, resumint una mica, el nord ha de ser la nostra salut, fer servir als gestors biològics naturals la gana, la petència i la sacietat, mirem el qüestionari aquest
I d'aquest qüestionari incorporem aquells petits canvis que nosaltres vegem que ens poden costar poc esforç, que s'adiuen en nosaltres, que ens poden costar poc esforç i que ens poden reportar un benefici. Mirem d'introduir aquests costums saludables de menjar, si tenim gana mengem, si no tenim gana no mengem. Escoltem-nos el que ens avilleix, que és el que necessita el nostre cos. Mengem a poc per tindre el temps necessari i suficient per percebre la sacietat, que és l'indicador de fins aquí ne tenim prou, en un ambient relaxat. I jo penso que bàsicament aquests són els criteris principals. I si nosaltres tenim una situació de gana voraç, de gana desmedida, aquesta gana desmedida, aquesta gana voraç, només té una manera d'apagar-se, perquè correspon al mecanisme instintiu d'adaptació a una situació de fam. I és que necessita un mes, 15 dies, 6 setmanes, cada persona és cada persona, necessita saciar-se. Saciar-se de la manera millor que puguem, governem aquesta situació per poder sortir d'aquesta gana voraç. Quan sortirem d'aquesta gana voraç, entonces podem com a introduir petits canvis en els nostres hàbits d'estil de vida i d'alimentació que ens aportaran guanyar salut. Però aquestes són, podríem dir, alerten les dietes hipocalòriques que ens porten de cap
no,
al barranc.
No existeixen els miracles, no? Perquè és que hi ha tants
no,
productes continuament cada any.
Hi ha moltes dietes que s'aprimen molt, jo...
Perquè després també passa que hi ha l'efecte rebot,
moltíssim, però clar, jo no sé...
Però què ha passat després?
I quan les deixen?
No sé. En 4 dies ha tornat a guanyar els quilos que havia perdut.
I diuen que això és molt, molt dolent per la salut, eh? L'efecte aquest acordeó de perdre 10 quilos, agafes 12, en tornes a perdre 8, agafes 10, perquè normalment diuen que després quan t'engreixes molt
una
més.
Una miqueta més, sí, normalment sempre
o sigui,
passa.
La frustració de ser brutal.
Perquè les pastilles que es prenen... Això no té de ser per sempre, vull dir, deu ser per una...
Però quina pastilla? Perquè, clar, quan dius les pastilles, mira, per exemple,
3 o 4,
fa poc va sortir que van descobrir quina hormona regulava la cosa de la sacietat. I van dir, ja ho tenim.
Ja està.
Una hormona que regula la sacietat. Doncs mos mengem aquesta hormona i estem així en la sacietat i ja no tenim la cosa. Per què era aquella hormona? Per controlar la voracitat. Mecanisme instintiu d'adaptació a la fam. Vale. Què va fer l'hormona aquesta? El nostre sistema de gestió de l'alimentació i la nutrició és un sistema molt complex en el que entren sensors que estan a nivell de l'epiteli intestinal, de la boca, de l'estómac, sensors a nivell nerviós central, sensors fisiològics, d'accés de glucosa, d'aminoàcids en circulació. És un sistema molt complex. I un sistema de la complexitat del que regula la nostra alimentació, perquè l'alimentació i la nutrició són essencials per a la pervivència de l'individu i de l'espècie, i el nostre organisme és molt savi i això no li ho deixa que ho governi la raó en una ocurrència de dieta hipocalòrica, sinó que això se governa a nivell central, podríem dir, íntim, no a nivell del sistema racional, de la voluntat. Quan s'intervé dins d'un sistema fent una correcció d'un element, el sistema integra aquell canvi i s'adapta i al cap de 4 dies aquella hormona meravellosa que activava la sacietat deixa de fer-ho. Perquè el sistema s'adapta en funció de l'objectiu que es gestiona i regeix el funcionament del sistema. Llavors, aquests invents no funcionen.
No han anat bé.
Perquè el que s'ha d'entendre el cos, aquest és un problema d'entendre el cos com a trossos separats uns de l'altre. El cap per aquí, l'estómac per allà...
No,
no el cos és un tot integrat...
Clar. I des d'aquí es dirigeix tot.
Clar. I el que hi ha aquí, vull dir, el que a nosaltres ens arriba al cervell és, són els sensors del nostre cos.
Clar.
És com deixar de fumar, i tot és la voluntat pròpia, no?
Exacte, no hi ha ni parxes, perquè diuen parxes de nicotina, però sí, pagats de nicotina. Sí, després hi ha no sé quants productes...
Atenció a aquest comentari que ha fet la Roser, la voluntat pròpia. La voluntat pròpia és una cosa racional, eh? I jo puc tindre la voluntat pròpia de fer una dieta hipocalòrica, però se me revelarà el sistema fisiològic amb la voracitat i jo no podré mantenir la dieta hipocalòrica. La podré aguantar un dia, la podré aguantar dos. Però la mínima de dos, l'animal que porta dins te sortirà i te se menjarà la cassola dels macarrons.
Se't menja la voluntat,
El dimoni va dient... Menja. Llavors,
la voluntat és bona.
No
la voluntat és molt bona per fer certes coses.
Però si estàs molt bé.
Jo no he fet mai
que
la meva vida una dieta.
Que no atenten contra la integritat de la persona. Però la voluntat...
Però sempre mantens la mateixa línia.
Espera, que està allà espantanint.
Sí, la voluntat la podem fer valdre per a certes coses. Però per a imposar mesures o activitats que atenten contra la integritat de l'individu i de l'espècie no valdrà. Perquè a nivell animal l'instint li pot a la voluntat i se la menjarà. Nosaltres no podem atentar contra nosaltres mateixos. De forma molt excepcional, a vegades alguna persona se suïcida. però se suïcida com a mal menor perquè no pot suportar el mal que està patint vivint.
Sí.
El suïcidi és un mal menor com escapar-se del mal que està patint vivint.
I no puc suportar,
però fixeu-se, exactament, clar, i s'escapa uno matant-se.
Clar.
Però la voluntat serà sotmesa sempre per l'instint, perquè l'instint és molt més fort.
Sí, sí,
i té l'objectiu i funciona per mantindre'ns vius, a nosaltres i a l'espècie. I això no hi ha voluntat que li puga.
Parla com una mestra, que és el que és, una personal coach. Sofia Blasco, si em permets, donaré el teu telèfon personal per si algú vol posar-se en contacte ja directament amb ella, que és el mòbil 657 825 188.
Això,
i repetim que tenim els qüestionaris aquests
el jovent,
per avaluar l'estil de vida de la
ràdio.
657 825 188, i tenim els qüestionaris que ens ha portat ella molt amablement, un munt de qüestionaris per si algú vol avaluar-se ell mateix, autoavaluar-se i veure en què falla, en què l'encerta, o si ja ho està fent més o menys bé. Enhorabona, perquè hi ha molta gent també que ho fa bé.
Bueno,
no?
Jo també crec molt en les teràpies de grup, i tu, per dirigir una teràpia de grup per persones, també crec moltíssim. Crec que això sí que és bo. Si alguna vegada fas una teràpia amb diverses persones que estiguin disposades a primar, digue-m'ho, perquè jo m'apuntaré. Ara, no, a mi que no em vinguin amb règims organitzats...
Organitza-ho tu.
Oh,
Roger, organitza un grup.
Ara faran negocis quan acabi la tertúlia. Sí. Ho deixem aquí, que passeu una bona revetlla i bon cap de setmana. Fins dilluns.
Bon dia a tothom.
Gràcies, moltes Sofia. Gràcies.
Bon dia.